We at a party we don't wanna be at. Turning up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm...
¿Qué tal estem? Molt bon dia, salutacions a totes i a tots els que esteu ahí a l'altre costat de la ràdio. Arribem a les 12:03 minuts del migdia i nosaltres comencem protagonistes. Un dimarts 9 de juliol i un dimarts en el que, entre altres coses, hem de tornem a tindre com a protagonista a l'oratge. Per què? Doncs perquè pareix ser que la tormenta ha passat i ara arriba la calma. Ara arriba la calor una altra vegada. Amb temperatures que ronden els 29 graus de màximes, els 21 de mínimes, amb cels assolellats i amb moltíssima basca, tornem a l'estiu. Pareix ser que després d'aquestes tronades, després d'aquestes pluges intenses que van arrasar durant diumenge i dilluns a la nostra província, a la província de Castelló. Però avui tornem a la normalitat, tornem a aquest bon oratge, a aquestes temperatures que moltes vegades poden arribar a portar incidents com el que ens assabentàvem aquest propi matí. I és que la nostra terra, ara mateixa, la terra valenciana, doncs pareix ser que està havent un incendi en una zona, en València concretament, que bé, hem de dir que està controlat, un incendi en l'oceanogràfic de València, segons explicaven a partir de les 11 del matí, començava aquest incendi en una torre prefabricada de la zona dels tiburons que ha provocat una gran columna de fum visible a diversos quilòmetres. Pareix ser que el sinistre ha sigut controlat poc després. Evidentment, doncs, tot això crea moltíssima alarma, perquè a més s'ha obligat a evacuar el centre d'animals marins de la capital del Túria quan estava replet, imagineu-vos, en ple juliol, replet de visitants. Evidentment no ha passat res, no s'ha hagut de lamentar cap incident greu i a hores d'ara doncs, està intentant apagar-se, acabar amb aquest incendi. Això pel que fa a les notícies d'última hora que volíem contar-vos, que volíem explicar-vos, però tenim altres temes que són actualitat i protagonistes que vos hem de presentar.
But we can hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where.
En la primera part del programa ens acompanyaran des de la policia local de Vila-real per a parlar-nos, per a donar-nos alguns consells quan viatgem, com hem de portar el vehicle, quins consells hem de seguir, què hem de fer abans de sortir de viatge. Si, per exemple, hem d'anar al taller, si hem de comprovar certes coses del nostre vehicle. Tot això i molt més ens ho explicaran a partir de les 12:30 del migdia. A més, també un apunt polític. I és que a les 11 del matí tenia lloc el primer plenari de la Diputació Provincial, el primer plenari en el qual Doncs diguem que se constituïa ja per fi aquest govern provincial i un plenari en el que era un poc de tràmit per a aprovar totes les retribucions i tot això, tot el tractament que s'ha de fer abans de que se comenci a treballar. Parlarem amb dos diputades. En aquesta ocasió parlarem amb una de les diputades que sí que està al govern, la diputada de Compromís, Mari Parra, per a que ens explique quines són les competències que va aportar i per a que ens comente també què tal anada aquest plenari a la Diputació de Castelló. D'altra banda, també ens acompanyarà Cristina Fernández des de Ciudadanos per a parlar al voltant d'aquests tractaments contra les plagues de mosquits, perquè, segons explicaven, han de donar-se més pressa. Estan tot molt aparat i, segons explicaven i criticaven, aquest és un tema prioritari que, segons comenten, han de donar-li la prioritat necessària, perquè sabem de sobra que també després d'aquestes pluges doncs proliferen cada vegada més aquests mosquits. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think. I torna a ser notícia el Festival d'Òpera de la localitat de Vila-real, concretament perquè farà unes setmanes que s'iniciava el taller d'òpera, un taller d'òpera en el que estava impartit per grans professors de tota Espanya i en el qual van vindre, o estan així, a la localitat de Vila-real, alumnes, professionals de l'òpera que volen millorar, no?, en el seu treball. Doncs tindrem a dos d'aquests alumnes, tindrem també el director, a Pepe Gil, amb nosaltres perquè estan preparant diverses actuacions. Aquests són els convidats que estaran acompanyant-nos per ara actualitat municipal. Ja saben que està tot en un procés de transició, podríem dir. Aleshores, estem a l'espera, no?, de que s'acabe de consolidar aquest nou equip de govern, podem dir, aquesta nova corporació municipal a l'Ajuntament de Vila-real i que comencen doncs, a aparèixer més notícies, no?, a generar-se més notícia, a pesar de que nosaltres, evidentment, en cap moment parem de contar-te coses de la nostra localitat. Stay.
És tendència a Twitter.
Un dels temes que m'apareix és aquest incendi que ha provocat el desallotjament de l'oceanogràfic de València, com ja et comentàvem a l'inici del programa. Hem de dir que està sent tendència a Twitter aquest incendi que ha provocat una gran columna de fum negre i que pot veure's des de distints punts de la ciutat. Ha alarmat moltíssim. Hem de dir que 4 dotacions de bombers i 2 patrulles de la policia s'han desplaçat fins al lloc i que l'oceanogràfic ha informat que el foc ja està extingit i que no hi ha ninguna persona ni animal ferit. Amb el hashtag Arrimadas Dimisión continua la polèmica en Ciudadanos, la polèmica al voltant d'aquests incidents en el Dia de l'Orgullo LGTBI. Doncs estem parlant d'una notícia que apareixia, un informe policial que contradiu la versió de Ciudadanos sobre els incidents de l'Orgullo. Doncs respecte i al fil d'aquesta notícia, són molts els twitters que aprofiten per a demanar-li la dimissió a Arrimadas.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you?
Madrid Central, també al fil de la política, hem de parlar del hashtag Contigo Respiramos Mejor. I és que el tràfic millora amb la tornada de Madrid Central, segons expliquen des d'Ecologistes en Acció. També reivindiquen que després d'una setmana horrible, els conductors habituals agraeixen que un jutge hagi obligat a l'Ajuntament de Madrid a reactivar la zona de baixes emissions. Madrid Central. Tercer encierro de Sant Fermín, pareix ser que prou limpio en aquesta ocasió, amb els bous de José Escolar, amb corredors i, evidentment, amb moltíssima gent, sobretot en el últim tram, ja prop de la plaça, de l'entrada a la plaça. Com sempre, corredors experimentats, d'altres que només van que a perjudicar la carrera dels demés. Però bé, això és Sant Fermín i això és el tercer encierro que pareix ser que per ara no ha tingut ferits greus. He de dir-vos que molts dels assumptes que estan sent tendència a Twitter tenen relació amb l'esport. Per exemple, s'està parlant del seleccionador nacional. Escariolo diu una primera llista de 16 convocats al Mundial de Xina 2019. Doncs apareix aquesta llista amb diferents noms propis, com per exemple Marc Gasol, Diop, pues, n'hi ha molts, Oriola, Ribas, Rubio, Sastre. Aquests són alguns dels jugadors de la selecció espanyola. Aleshores, està fent-se ressò a través de Twitter de tots aquests jugadors que aniran a aquest Mundial de Xina. Doncs aquests són els assumptes més rellevants. També s'està parlant del PP i de Ciudadanos, que continuen sent tendència a Twitter per diferents temes. Per exemple, per el primer plenari en l'Ajuntament d'Alacant, diuen per a tractar, deurien haver-lo fet per a tractar de forma urgent les aigües fecals que hi ha en la platja d'Alacant, però no, el primer plenari ha sigut per a pujar-se sous, segons criticaven a través de Twitter. També que pacten el Madrid impulsar una targeta sanitària única que ja existeix des de 2005, així com també apareixen altres temes vinculats a aquests dos partits polítics. I una tenista també està sent notícia a Twitter, Muguruza, que s'acomiada del seu entrenador amb el que va arribar a ser la número 1. I tornem a parlar d'esport, tornem a parlar de baloncesto, però concretament amb un xafardeig, no? perquè Pau Gasol compartia una foto de la seva boda. El jugador de bàsquet es va casar amb la seva nòvia, Catherine McDonnell, el passat cap de setmana, segons diuen alguns mitjans. Va contraure matrimoni en un hotel de San Francisco, segons explicaven. A més, també van estar rodejats de la seva família i amics. I un apunt televisiu ja per a tancar. Ahir a Antena 3 s'enduien en el concurs Boom el major premi de la història. Los Lobos, un equip que portava més de 2 anys intentant lluitar per aquest pot, per aquest bote, s'enduia més de 6 milions d'euros. Aleshores, el major premi de la història, amb 4 jugadors, 4 cervellets, que la veritat intel·lectuals, que van donar tot de si per aconseguir aquest premi, el més gran de la història. Arribem a les 12:20 del migdia, fem una pausa i de seguideta ens anem a contar-te unes quantes curiositats. Segur que algunes d'elles te deixen en la boca oberta.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, Covadonga querida, ¿no has visto el catálogo Bitman de este año? Pero yo sí. Y hoy nos traen un pedido.
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor. Llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
Escola d'adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la biblioteca municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't fins al 12 de juliol, dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 1.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas, Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón. Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Noticias curiosas.
Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en si me preguntan por ti.
Doncs anem a començar aquestes notícies curioses amb les imatges d'un jove que patís paràlisi cerebral i que pareix ser que s'han convertit en virals en les xarxes socials. I és que el vídeo va ser gravat el cap de setmana passat durant la celebració del festival Resurrection Fest en Lugo. En ell es pot observar com el jove és aupat amb la seva cadira de rodes sobre els caps dels assistents per a que pugui gaudir del concert del grup de rock The Arch Enemy. Aleshores, és mantejat per a que pugui gaudir d'aquest concert de rock. Aquesta imatge es va convertir en viral.
Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida es...
Continuem parlant d'un conductor britànic que va trobar un pardal d'un estrany color, com d'un color dorat, mentre conduïa per la A41 en Anglaterra. Després d'observar l'animal, va pensar que es tractava d'una espècie única i va decidir traslladar-lo a un centre especialitzat en Tiziwinkels. Els especialistes van informar a l'home de que en realitat es tractava d'una gaviota normal i corrent, però que estava coberta per curri. I clar, no podia volar. Els veterinaris la van llevar bé i poc a poc van anar reprenent el seu color natural. Què li degué passar a aquesta gaviota? No ho sabem.
Yo sueño contigo si me preguntan por ti.
Imagineu que aneu a un hotel i, evidentment, doncs vos deixeu les coses a l'habitació, com és normal, no? Doncs un peruano de 35 anys ha sigut detès en Alacant després de ser acusat per desvalijar a diversos clients en diversos hotels de Màlaga fent-se passar per botones. És que tenen totes les picardies del món, eh? El sospitós utilitzava trajes, corbates i una placa identificativa per a fer-se passar per empleat de l'hotel. Acudia a les habitacions dels clients amb l'excusa de fer reparacions i guanyar-se la seva confiança. Què feia després, quan ja tenia la confiança d'ells? Els sostreia joies i diners en efectiu. Imagineu. A més, hem de dir que canviava contínuament d'aspecte físic. Canviava les ulleres de sol, el tipus de pentinat, barba, no barba... Era espavilaed, eh? La veritat és que ho tenia tot ben tramat. Sabeu quan va robar? 8.000 euros més les joies. Entre elles un rellotge que valia 2.800 euros, eh? Tonto estava.
Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti.
Farà ben poquet que un ciutadà britànic va pescar una carpa inusualment grandíssima, la més gran. Sabeu quan pesava? 105 quilos. No és broma, eh? Això és de veritat. El major peix pescat en la història. John Harbery, de 42 anys, es trobava en el llac Palm Tree Lagoon de la ciutat tailandesa de Pattaya quan, en el mes de juny, va traure de l'aigua una carpa. Diu, no luchó demasiado duro. Fue el peso de la carpa el verdadero desafío. Después de 80 minutos, lo llevé al banco y no podía creer lo que veía. Imagineu-vos. El anterior récord l'ostentava un altre peix amb 4,5 quilos. És que imagineu, 105 quilos de pes, una carpa. El que no sé és com va poder traure-la de l'aigua. Però bé, ho va fer. I té el rècord Guinness.
I el mundo no gira.
Anem a parlar-vos de Spider-Man, però no de Spider-Man que està en el cinema ara mateixa, sinó d'un Spider-Man real. Un home que ha sigut gravat aquest dilluns escalant la torre Shard de Londres de 310 metres d'altura. Però espereu, perquè no duia res. Només les mans i els peus en els que s'ajudava. Diu que la policia va... la van cridar a les 5 i quart del matí del dilluns després de que vegeren que n'hi havia un escalador libre. Diu que l'home va entrar en l'edifici on els oficials el van interrogar i que no va ser arrestat. Però la veritat és que és de no tindre dos dits de seny, escalar una torre d'aquestes característiques sense arnès ni ningun tipus de protecció. És que ara pou matar-se. Però bé, no li va passar res. Va escalar 310 metres d'altura de la Torre Shard de Londres.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada.
I acabé parlant-vos d'un tema que igual crea un poc de controvèrsia, igual crea polèmica i disparitat d'opinions. A veure què penseu vosaltres. Disney ha prohibit a un pare britànic gravar una imatge de Spider-Man en la tumba del seu fill. Va morir als 4 anys, perquè diuen que la política de drets d'autor no els ho prohibís. Diu, nos sentimos honrados, pero no permitimos el uso de nuestro personaje. El menor sentia passió per les pel·lícules de Spider-Man, fins a tal punt que el seu funeral es va celebrar amb motius d'aquest personatge. Nos hemos esforzado por preservar la misma inocencia y magia alrededor de nuestros personajes que trajeron tanta alegría a Oli, que es el chiquet que va a faltar. Por esa razón seguimos una política que comenzó con el propio Walt Disney. No permite el uso de personajes en lápidas, cementerios u otros marcadores conmemorativos o urnas funerarias. A canvi, la productora infantil va oferir a la família un article personalitzat en el que reconeix l'amor que el xiquet tenia per el superheroi. Diu, aunque no podemos conceder la solicitud de la familia, nos complacerá conmemorar a su hijo con un celuloide personalizado, grabado y pintado a mano que reconoce su amor por Spider-Man, en el cual se leerá, para tu hijo Oli, gracias por permitirnos compartir la magia de tu vida. Tus amigos en la empresa Walt Disney. ¿Qué penseu? Ho deixem així.
Toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo, si me preguntan por ti.
Llega la tercera generación del nuevo Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.600 euros. Financiando con Banco CTLMS AU hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña pese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Para tus prendas y complementos del verano no es necesario esperar a las rebajas. En Sport 2 Oportunidades hasta el 50% en liquidación textil. Camisetas, mochilas, chanclas, toallas, zapatillas, gorras, viseras, sudaderas, chándals, botas, equipaciones. Adelántate a las rebajas para la playa, la acampada, el campamento, las escapadas. Sport 2 Oportunidades, calle Torremosa, Vila Real. Mucho más que camisetas.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental López Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
I nosaltres continuem així a Ràdio Vila-real i, com ja saben, en dimarts parlem amb la policia local, parlem de seguretat ciutadana i ho fem amb el nostre company i col·laborador Ramon Martínez. Intendent, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs bé, anem a tractar avui un tema que jo crec que s'ha de tractar en estiu, no? El tema de la conducció, el tema de que moltíssima gent, per exemple, durant aquestes setmanes i sobretot en el mes d'agost, doncs agafa el cotxe i decideix anar-se'n a qualsevol lloc, tant lluny com prop, però has de tindre unes bones condicions, tant en el cotxe com a nivell personal, no? Anem a parlar una miqueta sobre això.
Sí, la verdad que es un tema muy interesante y además teniendo en cuenta que según los últimos datos de la DGT ha habido un ligero repunte, ¿no?, de víctimas mortales en lo que va de año, ¿no?, y sobre todo coincidiendo con el verano. Ayer, pues, o anteayer, pues hemos tenido en los medios de comunicación noticias de accidentes mortales de numerosos, de gente muy joven que salía a disfrutar y que no regresaba a casa y entonces eso es un tema muy a tener en cuenta y vamos a ver, ¿no?, si desde este programa que tú diriges somos capaces de dar una serie de consejos profesionales y podemos ayudar un poco a evitar los accidentes, ¿no?
Comencem parlant, per exemple, d'aquelles persones o famílies que se'n van de viatge, perquè ahir també hi ha alguns consells que els podem donar, no? Aquestes, el no superar les certes hores, per exemple, que moltes vegades vols arribar pront al destí i no saps parar.
Sí, la planificación del viaje es fundamental, es decir, uno puede hacer un viaje largo, un viaje de vacaciones, donde va a cruzar media España sin ningún tipo de planificación, ¿no? Es importante saber a qué hora tengo que salir, saber si van a haber atascos, es importante tener zonas intermedias donde yo pueda descansar. Es recomendable cada 2 horas aproximadamente hacer una parada técnica, que puede ser para tomarte un café o un agua, o simplemente para salir del coche, tomar un poco la sombra y estirar un poco las piernas, ¿no? Es muy importante esa planificación del viaje, considero que es fundamental, y en esa planificación entraría también lo que es la seguridad del vehículo, ¿no? Sí. Estamos hablando de lo que es la planificación, pero también la seguridad del vehículo. Yo siempre digo que la seguridad del vehículo entra una serie de factores importantes, ¿no? Pero yo distinguiría una serie de factores en el que el vehículo te puede dejar tirado y que eso es solucionable, como puede ser pues el tema de la batería, el tema del aceite, el tema de ciertos líquidos y tal, que te puedes quedar averiado, o la correa, etcétera, etcétera, pero luego hay una serie de cuestiones que afectan directamente la seguridad, ¿no? Y ahí sí que no tenemos que jugar. Número uno, los neumáticos, ¿no? Los neumáticos son fundamentales, no podemos jugar con los neumáticos. Los neumáticos tienen que estar en perfectas condiciones, el dibujo tiene que estar perfecto, no tiene que tener deformaciones ni grietas, tiene que tener una hendidura superior de 1,6 milímetros y, por lo tanto, tenemos que tener los neumáticos en perfecto estado. ¿Qué decir de los frenos, ¿no? Tenemos que tener unos frenos perfectamente también. Sí. ¿Qué decir de las luces si tenemos que conducir por la noche? Es fundamental. ¿Qué decir de limpia parabrisas, ¿no? Parece una tontería, pero en caso de lluvia hay gente que no, es que limpia no me va. ¿Cómo que limpia no te va? Limpia no te va si te pilla una tormenta o de repente en un charco te cae tal, no ves. O sea, puedes provocar un accidente o puedes estar involucrado en un accidente, ¿no? Por lo tanto, son medidas que todos sabemos, pero que yo considero que es importante volverlo a recordar y que la gente, pues, bueno, no sé, un poco para reflexionar, ¿no?
Jo crec que algo que no faria falta ni recordar, que és el tema del cinturó, però a pesar de tot encara pareix ser que segueix havent persones que no se'l fiquen, perquè ahir justet veia jo que havia hagut un accident d'uns quants joves en el que un va saltar pels aires perquè no portava el cinturó ficat.
Sí, la verdad que el cinturón, vamos a ver, el cinturón, quien hoy en día todavía dude de si el cinturón es un elemento de seguridad fundamental para nuestra integridad, quien dude de eso, pues desde luego es un bueno, es una persona que no tiene dos dedos de frente, ¿no? El cinturón es un elemento, ya no es que sea sancionable o sea sancionable, sino que ya recuerdo yo que sí que es sancionable con una infracción grave de 200 euros y 3 puntos de detracción del permiso de conducir, pero ya no son la mera sanción, ¿no? Sí. Es lo que representa de cara a la seguridad, ¿no? El cinturón te salva vidas, un cinturón de seguridad salva vidas, ¿no? Ahora mismo, viniendo para la emisora para grabar este programa, estando estacionando, venía un vehículo donde hemos tenido que denunciar a un conductor, pues iba sin cinturón, ¿no? Es que, ¿cómo puede ser todavía? ¿Cómo puede ser todavía que haya personas que no sé, que entiendan como el cinturón? Porque esta persona lo sabía, no es que se había olvidado, lo sabía, ¿no? Pero iba sin cinturón, porque va por el pueblo. Es que mucha gente que piensa que ir por la ciudad sin cinturón o ir por la ciudad tiene menos peligro. Todo lo contrario, ir por la ciudad es muchísimo más peligroso en cuanto a la posibilidad de tener daños. O sea, hay más posibilidades de tener un accidente en la ciudad que fuera. Porque la ciudad está llena de elementos, está llena de señales, está llena de cruces, está llena de niños, está llena de gente que juega, está llena de comercios, está llena de obras, está llena de un montón de vicisitudes que son componentes para que pueda existir el accidente, ¿no? Cuando en una vía interurbana, pues tenemos una gran autovía, una gran autopista, una gran carretera, y donde apenas hay cruces, donde apenas, con lo cual las posibilidades son menos, ¿no? Y por lo tanto no tenemos que caer en ese error de decir, no, es que el cinturón en vía urbana es igual o más necesario que en vía interurbana, ¿no? Y por supuesto que no lo digo yo, ¿no? Lo dicen las estadísticas, ¿no? El cinturón salva vidas y evidentemente el cinturón hay que llevarlo puesto. No solamente el conductor, sino los pasajeros de delante, el pasajero de detrás, y sobre todo también quiero acordarme aquí de los niños, ¿no? De los sistemas de retención infantil. ¿Cómo es posible que falta de vamos, cómo es posible que un padre o un adulto lleve un menor sin sistema de retención infantil? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esa falta de responsabilidad? Es decir, ahí sí que no la estamos jugando. Porque en un niño que vaya al brazo, que vaya suelto, que no, o que vaya en una sillita sin sujetar, o simplemente que no vaya en una sillita, o sea, ante una frenada brusca, a 50 por hora, que es lo que se permite aquí en Villarreal. Sí. Eso es un proyectil, Nuria. Eso es un proyectil. Sí. Ese niño saldría desplazado a una velocidad donde impactaría, sin ninguna duda, con un elemento que puede ser el asiento, puede ser el cristal y tal, y las posibilidades de morir o las posibilidades de resultar lesionado serían elevadísimas, ¿no? Yo ahí, cuando veo niños que van sin el sistema de retención infantil, de verdad, el niño no tiene culpa, en definitiva son niños, pero los adultos a quien van a cargo me parece una irresponsabilidad absoluta, ¿no?
Pero lo pitjor de tot és que quan a lo millor ho comentes encara te diuen, però és que fa uns anys no n'hi havia cinturons i no n'hi havia cadiretes i no passava res.
Bueno, eso de que no pasaba nada habría que dejarlo aparte, ¿no? Es decir, hay datos estadísticos que nos dicen los resultados de antes y después, y yo creo que eso es obvio, ¿no? Ante ese comentario yo creo que no hay que hacer caso, porque quien dude de que una sillita y que dude de que el cinturón como sistemas de seguridad del vehículo ayudan a salvar vidas, evidentemente eso es innegable, ¿no?
Claro. Mira, volia aprofitar també per a parlar d'un altre mitjà de transport, de la bicicleta. Sabem que en estiu s'aprofita moltíssim per a treure la bici, que és meravellós, perquè a més no contamina, o sigui que és una meravella per al medi ambient, però clar, has de saber circular en bicicleta, no? No tot val quan vas en bici. I tampoc m'imagine que val el tema de beure y poder agafar la bici, ¿no? Porque eso yo creo que se usalten una miqueta la torera, la gente.
Bueno, aquí siempre hay, ¿no? Siempre hay esta dualidad, ¿no? Entre ciclistas y resto de conductores, ¿no? Bueno, yo creo que al final todos tienen que convivir, ¿no? El tráfico urbano es un tráfico para todos y tenemos que convivir los peatones, tenemos que convivir las bicicletas y tenemos que vivir el resto de vehículos, ¿no? Las bicicletas sí que es verdad que son un vehículo pues especialmente vulnerable, ¿no? Y esa vulnerabilidad pues te hace especialmente frágil, ¿no? El otro día tuvimos en los medios de comunicación un accidente donde un vehículo impactó sobre una bicicleta. Afortunadamente las lesiones fueron mínimas, la bicicleta sí que tuvo daños y el vehículo se dio a la fuga, ¿no? Evidentemente ese mismo accidente hubiera ocurrido entre dos vehículos y hubiéramos estado hablando de daños materiales en la chapa escasísimos, ¿no? Pero una bicicleta, la persona, el conductor es el chasis, ¿no? Y los impactos van sobre él, ¿no? Y esta es la verdad, ¿no? La bicicleta, tenemos que tener en cuenta que la bicicleta es un vehículo como otro. Y yo, como medidas importantes, diría, lo primero es la seguridad, ¿vale? Por lo tanto, la seguridad en cuanto a que la bicicleta, sobre todo por la noche, tiene que tener luz delantera, tiene que tener luz trasera. En cuanto a la luz trasera, quiero hacer una incidencia, porque mucha gente se plantea si podemos llevar esa luz parpadeante, ¿no?
Sí,
Evidentemente, el Reglamento General de Circulación habla que no, habla que es una luz fija, ¿no? Pero sí que es verdad que la Dirección General de Tráfico ha sacado una instrucción recientemente en la que nos dice a los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad encargados de la vigilancia del tráfico de que se admita como legal el que la luz trasera roja de la bicicleta pudiera ser destellante, ¿no? Con lo cual, esto quiero dejarlo claro porque así lo ha definido la propia Dirección General de Tráfico, ¿no? Evidentemente, ¿qué más tenemos que tener? Pues si vamos por zonas poco iluminadas, por zonas interurbanas, llevar una prenda reflectante, una prenda que se nos haga visible, eso es fundamental, ¿no? Después, hay que circular por el arcén, si el arcén es practicable, ¿vale? Se puede circular en columnas de dos, no más de dos, no se puede circular, hay veces que hay en grupos de siete, sí, ocho, sí, que el vehículo no puede ni pasar. La ley lo que dice es que puede circular en columnas de dos, ¿vale? Y dos,
pero
es dos.
Se respeta, pero aún, ¿eh?
Sí, se suele respetar. Sí. A veces tenemos contra el ciclista, parece que el ciclista sea aquí. No, eso no es así, ¿no? La mayoría de ciclistas respeta las normas. Hay algunos que no, pero como pasa con los peatones, como pasa con los vehículos y como pasa con todo el mundo, ¿no? Y después de las bicicletas también es importante lo que tú acabas de comentar del alcohol, ¿no? Y aquí sí que un aviso para navegantes. El alcohol y las drogas en bicicletas es sancionable, ¿vale? O sea, ellos no pueden incurrir en un delito del Código Penal, un delito por conducir, un delito contra la seguridad vial, por conducir con drogas o conducir con alcohol, porque no son un vehículo a motor o ciclomotor, pero sí que pueden incurrir en una infracción administrativa, en una multa, que es lo que entiende,
vale, sí.
El oyente llano, en una multa. O sea, si tú, el policía, te somete a la prueba de alcohol al ciclista y da positivo, es denuncia. Si a ti te somete a la prueba de alcohol y te niegas, es una multa. Si a ti te somete a la prueba de drogas y das positivo, es una multa. Y si a ti te somete a la prueba de drogas y te niegas, es una multa. Por lo tanto, cuidado con esas salidas deportivas gastronómicas que acaban un poco con la bebida, el vino, el cubata, el carajillo.
Sí,
cuidado,
sí.
Cuidado.
Tenía que tornar a casa.
Hay que volver a casa y hay que volver en las mejores condiciones porque es un vehículo. Y tiene la misma responsabilidad. Si una bicicleta, producto de que el conductor va bebido, atropella a alguien, ocasiona un accidente, pues tiene la misma responsabilidad penal o civil que pudiera tener cualquier otro elemento objeto de un accidente, ¿no?
Molt bé. Jo crec que ha quedat claríssim el tema de les bicicletes i m'agradaria que tornarem al tema dels cotxes, però en aquesta ocasió hem parlat dels que viatjaven, però també d'aquestos que, pues, per exemple, ara són festes en molts pobles i la gent se'n va, pues, a lo millor a sopar allí, de festa, i se'n torna. Claro, ahí tenim moltíssimes històries i moltíssims problemes, pues, perquè la gent no sap controlar o no sap dir no, que és el que han de fer.
Sí, aquí en los jóvenes ha habido un cambio importante. Sí que es verdad que a veces generalizamos, ¿no? Parece que todos los jóvenes salgan de marcha y todos los jóvenes vuelvan bebidos, ¿no? O drogados, ¿no? Vamos, no es así, ¿no? En cualquier entorno conocemos jóvenes donde la responsabilidad es importante, ¿no? Sí. Y donde la mayoría de jóvenes pues tienen un conductor alternativo y te toca a ti no beber, ¿vale? O incluso hay personas que utilizan transporte colectivo, dígase taxi, fundamentalmente por las noches, o incluso gente que se va de marcha y si va en malas condiciones no coge el vehículo, llama a la familia o se queda a dormir. Yo creo que estos son los consejos, ¿no? Porque, miren, conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de alcohol o drogas, eso es una bomba de relojería. O sea, tenemos todas las papeletas para tener un accidente, ¿vale? Para tener un accidente y provocar una desgracia en nosotros, provocar una desgracia en nuestro entorno familiar, provocar una desgracia en un tercero, que evidentemente no tiene nada que ver con la situación que yo he causado, ¿de acuerdo? Y aparte, pues, la responsabilidad. Es decir, producto de un accidente podemos tener responsabilidad penal por una imprudencia, por un homicidio imprudente o por lesiones por imprudencia grave. Es decir, el otro día hubo una señorita, no sé en qué país, en qué ciudad de España, que dio positivo en alcoholemia, arrolló a dos ciclistas y los mató, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta señorita le piden dos delitos de homicidio imprudente. el homicidio imprudente es de 1 a 4 años, con lo cual le pueden pedir hasta 8 años de prisión. Con lo cual lo que quiero decir es que una noche de fiesta, aparte de lo sentimental, aparte de las consecuencias que puedes generar, trágicas de muertes, de víctimas, de romper familias, etcétera, aparte tiene una responsabilidad penal importante, es decir, de la noche a la mañana eres un delincuente y de la noche a la mañana puedes ingresar en prisión, ¿no? Yo creo que esto, la gente que nos está escuchando tiene que reflexionarlo, y si tienen jóvenes en su entorno también, y no tan jóvenes, ¿no?
Bueno, eso no va a dir jo, No anem a ficar als joves només, perquè també n'hi han moltíssima gent més major, pues, que el passa el mateix, se'n van a sopar després de festa, és que dona igual a edat, no? Per a això.
Sí, no, sin duda. Además, ratifico lo que acabas de decir. Nosotros, yo que llevo la supervisión de los atestados de por estos temas, nuestro perfil, te voy a hablar de un perfil medio, ¿no? Evidentemente, no es un chiquito de 20 ni 18 años, ¿eh?
Claro.
El perfil de nuestros positivos en droga y el perfil de nuestros positivos en alcohol es un perfil que oscilaría entre los 35-45, ¿no? O 35-50, ¿no? Ese sería el gran perfil. En Villarreal, una realidad objetiva en Villarreal, ¿no?
Uh-huh. Bé, també hem de parlar del mòbil. El mòbil, el gran amic i enemic. Té les dues coses, no? El tenim a prop per a quan ens fa falta, però tampoc sabem deixar-lo en els moments en el que no l'hauríem d'utilitzar. I això és molt perjudicial. I, a més, ara cada vegada s'està fent més estricte, no?, la policia.
Sí, el tema del mòbil és un tema a replantear, ¿no? Recientemente el nuevo director general de tráfico, Pere Navarro, que ha vuelto, ha anunciado una medida, veremos cómo, si se ejecuta o no. A mí personalmente me parece una buena medida, sí. y es la bueno, que no puedas llevar el móvil, ¿no? Algo así, ¿no? Llevar el móvil o que no puedas utilizar el
encima, ¿no?
Encima, sí. Es decir, simplemente el hecho de llevar el móvil, vamos, no sé exactamente cómo lo van a argumentar, pero lo que pretenden realmente es que el móvil no lo puedas utilizar ni llevar absolutamente para nada, ¿no? No sé cómo se arbitrará, ¿no? Pero en definitiva lo que viene a ser, lo que ya veremos cómo viene la normativa, pero lo que viene a ser es que el uso del móvil sea uso cero, ¿no? Porque el móvil sí que es verdad que es un, o sea, utilizar el móvil conduciendo, la posibilidad de distracción y de riesgo es brutal.
Que el problema ya no es ni cridar, ¿no? Es el WhatsApp.
Claro, bueno, ya no es el WhatsApp, sino incluso el manos libres. Es decir, hay gente que tiene, hoy en día, raro es el vehículo que no tiene incorporado un sistema de manos libres, ¿no? Sí. Yo lo tengo, tú y casi todo el mundo tiene manos libres, ¿no? Pero claro, el manos libres también hay que manipularlo. Es decir, tú tienes que tocar el botoncito de recepción de llamada, tengo que hacer una llamada, tienes que seleccionarla, tienes que... Y eso es manipular. Y por lo tanto, eso también está prohibido. Y eso es consecuencia de muchos accidentes, ¿no? Por lo cual, yo pienso exactamente igual que el director general de tráfico, ¿no? Que el móvil habrá que llevar hasta el punto de que su utilización durante la conducción sea cero, absolutamente cero, ¿no? Porque, evidentemente, el móvil distrae y que hay muchos accidentes que dices, bueno, ¿cómo es posible que haya ocurrido este accidente? A ver... hay una causa atmosférica, no la hay, causa mecánica, no la hay.
Claro.
Y mira la causa humana y dices, una recta, aquí no hay semáforos, no hay este, claro. Y este conductor, ¿cómo se ha podido salir? ¿Cómo se ha podido desplazar? Pues el móvil hoy en día es una de las principales causas directas de la mayoría de accidentes de tráfico, y eso es una realidad, ¿no? Por lo tanto, cuantas medidas tiendan a evitar todo ello, desde luego, personalmente, es mi opinión, bienvenida sea, ¿no?
Jo crec que ara, però jo ho veig difícil, no?, de detectar que això siga la causa, el tema del mòbil. Com detectes que aquesta és la causa d'un accident?
Bueno, hay muchas maneras de detectarlo, ¿no? En una investigación de un accidente lo puedes detectar porque a veces el propio conductor te lo dice. Mira, a veces cuando tú tienes un accidente y acude a la policía en esos momentos de tensión donde tú y llega la policía, una persona normalmente se sincera. Ya había oído accidentes donde había un accidente tal, y ¿qué ha pasado? Y a lo mejor el propio conductor dice, el móvil, me cago en la mar, el móvil, es que... Luego a lo mejor si ya pasa una hora y tal, reflexiona, pero en ese momento caliente donde hay daños, donde el coche lo ha destrozado, sí, donde sí. Está la policía, pues uno tiende a decir la verdad. Luego también hay testigos, ¿no? Iba hablando por el móvil. Luego la policía, en función de la investigación, depende si hay heridos, si hay muertos y tal, pues también podemos saber si en ese momento, en esa hora, se estaba produciendo una llamada, ¿no? A través de pedir a la operadora lo del teléfono. Hay muchas maneras de poder saber si un señor está hablando o no por el móvil, ¿no?
Bueno, parlem dels accidents, i concretament de quina forma, no, des de la policia local se gestionen els accidents. De quina forma se gestionen, a veure?
Bueno, nosotros contamos con una unidad de atestados, que la tenemos 24 horas, 365 días al año. Es un grupo profesional, preparado y dedicado exclusivamente al tema de investigación y de accidentes y atestados por tráfico, por alcohol, sí. Todo lo que son delitos relacionados con el tráfico lo hacen ellos, informes y tal, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día cuando se nos requiere, pues esta unidad es la que actúa, ¿no? Y luego tenemos una fase posterior del accidente, porque esto ya hace ya unos años, no lo recuerdo ahora, pero hace ya unos años, que desde esa otra forma de hacer policía que teníamos desde la Policía Local de Villarreal, fuimos inconformistas y no queríamos quedarnos en que la policía finalizara su relación con el accidente, su relación con el herido, simplemente con un mero atestado, ¿no? Es decir, usted había tenido un accidente, usted había sido ingresado, usted había perdido un familiar, y yo resulta que acababa simplemente, y yo resulta que acababa simplemente con tener un informe que remitía al juzgado, y aquí paz y allá gloria, ¿no? Pues hace ya unos años decidimos cambiar, ¿no? Y fue cuando dijimos, bueno, aunque legalmente no estemos obligados, ¿por qué no vamos más allá de la finalización del atestado? Y es cuando se creó SEVIGRAC. SEVIGRAC es una unidad de seguimiento de víctimas graves por accidentes de tráfico. Y es una unidad que fue pionera, es una unidad que luego la Dirección General de Tráfico a los 2-3 años generó esa unidad, no sé si nosotros tuvimos que ver o no, pero sí que es verdad que fue a posteriori, fue una idea muy muy innovadora, ¿no? Donde nosotros, como policía local, tenemos una unidad, está el oficial José Luis Sebastián, tenemos el oficial Amador, tenemos un buen equipo lo tenemos integrado dentro de mediación también. Y esta unidad lo que se encarga es de ponerse en contacto con las víctimas, ¿no? Con las víctimas, o si ha sido un fallecido, con los familiares, ¿no? Entonces la policía local ofrece su total disponibilidad, les explica de forma llana los aspectos civiles, los aspectos penales, que una persona normal eso lo desconoce, lo que es una infracción, una imprudencia, un delito grave, desconoce si tiene que ir al juzgado, desconoce si tiene que reclamar, si es perseguible de oficio, reconoce toda esa terminología. Perdón, se les explica, asimismo también se les explica, ¿no? Un elenco de servicios que dispone el Ayuntamiento de Villarreal a través de servicios sociales, a través de la DONA, a través de Juventud, y que pueden ser, imagínese que una persona ha resultado pues con una pérdida funcional, ¿no? Pues se le dice, oiga, es que en servicios sociales existe este departamento donde usted puede pedir la tarjeta de discapacitado, usted puede tener un servicio, una ayuda no sé qué, una ayuda social. Una ayuda de una persona, es decir, una serie de servicios, y por lo tanto lo que hemos pretendido es acercar, humanizar, esa es la palabra, humanizar más la policía local y poner la policía local, como no puede ser de otra manera, al servicio del ciudadano y al servicio de aquella persona que ha tenido un accidente de tráfico y que más que nunca, después del mismo, necesita la ayuda de profesionales, ¿no?
Y que moltes vegades te sents perdut, ¿no? Porque además de que estás en una situación de nervis, además de que ha cambiat, igual pot ser ha cambiat la tua vida per culpa d'aquest accident, ¿no? Y no saps per on tirar, ¿no? ¿Qué fas en ese moment? Claro, si no n'hi ha ningú que te tire una maneta, qué complicat serà això. Doncs per això esteu, no?
Vos sí, i además jo també quiero decir a nostres oyentes que, aparte del servicio que tenemos la policía local, nosotros siempre les enviamos una carta. Bueno, este es un servicio muy 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 humanitario, ¿no? Muy diríamos que desde el punto de vista emocional es un servicio muy potente, muy fuerte, ¿no? La gente se sorprende, ¿no? Cuando dice, caray, la policía, después de un accidente, me ha recibido una carta, me ha llamado, me ha dicho cómo estoy, se ha preocupado por mí, me está informando, me está ayudando. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Está muy bien valorado este servicio. Y también recordarles que también pueden acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón,
¿sí?,
donde también tienen un servicio profesional para ayudar a víctimas de accidentes de tráfico, ¿no? Ante cualquier persona se ve perdido, pues también es un servicio magnífico también. Y bueno, al final todo suma y aquí nadie es mejor que nadie, ni yo tengo y tú no tienes, sino aquí todos tenemos y todos ayudamos y la unión hace la fuerza.
En el caso, por ejemplo, de accidente mortal, ayuda psicológica a las víctimas, o sea, a los familiares.
Claro. Claro, existen existen servicios de a través de servicios sociales. En Villarreal, por ejemplo, hemos tenido terapias de duelo, ¿vale? Son terapias de duelo organizados por la Concejalía de Servicios Sociales, no sé exactamente qué departamento, y donde habían terapias, pues donde las personas que han perdido un familiar, pues hacen terapias conjuntas, donde ponen en común cosas, donde hacen que esa muerte pues sea más llevadera, ¿no? Y bueno, evidentemente, si psicológicamente ayuda, pues bueno, es el granito de arena que en este caso se aporta, ¿no?
Doncs bé, més o menys, podríem parlar de moltíssimes coses més i donar molts més consells, evidentment, però sí que recalcar, no?, que aquestes persones que ara mateixa, que durant aquesta setmana, durant les seues vacances, volen anar-se'n on siga, volen agafar el cotxe, molta cura, no?, i sense pressa. Això és el més important de tot.
Sí, no, mira, yo recuerdo una frase, cuando yo entré muy jovencito aquí a la Policía Local de Villarreal, toda una vida aquí en Villarreal, la verdad que muy contento de estar aquí, ¿no?, trabajando aquí, y cuando yo entré con 19 años, yo daba clases de educación vial, yo realmente era un crío, ¿no?, y recuerdo una frase que yo utilizaba siempre, ¿no? Y ahora José Luis de Llago, que es el inspector encargado de seguridad vial, muchas veces me la recuerda, ¿no? Y yo decía, vale la pena perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, ¿no? Y aquello que yo lo decía que en aquella época, pues es verdad, ¿no? Es decir, ¿qué prisa tenemos? Es decir, ¿qué prisa tenemos en llegar a decir, me voy un viaje de aquí a Jaén, que más me llegar a las 4 que a las 4 y cuarto? A las 4 que a las 4 y media. Que si tengo que ir al médico y tengo la visita a las 7 y me retraso a las 7 y 10, ¿qué pasa? ¿Que te tienes que esperar? No pasa nada, ¿no? Por lo tanto, es más importante perder un minuto en la vida, que no tiene ninguna importancia, que la vida en un minuto. Y yo lo dejaría con esta frase de hace tantos años y que creo que viene al pelo, ¿no?
Intendent Ramon Martínez, moltes gràcies i bones vacances.
Gràcies a vosotros.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. ¿Nosaltres som Radio Moderna?
Yo qué sé, supose, pero el que cree que sí es que hacemos bien, bien.
I per a fer-ho passar d'allò més bé, aquest estiu t'apropem les propostes més refrescants. Cultura, gastronomia, escapades, música i molt més.
Aquest estiu, estigues on estigues, sintonitza la 92.2 de la freqüència modulada. De 12 a 2 protagonistes a Radio Villarreal.
Estàs a la 92.2 FM.
I quan arribem a la 1 a 3 minuts del migdia, fem repàs de l'actualitat política provincial i local. Durant el passat mes de juny, per l'agrupació de tràfic de la Guàrdia Civil en la Comunitat Valenciana, es van ficar a disposició judicial com a presumptes autors de delictes contra la seguretat vial a un total de 281 conductors, 87 per conduir sense permís o llicència i 183 per fer-ho sota els efectes de begudes alcohòliques, 4 per excés de velocitat i 4 per conducció temerària, 1 per conduir sota la influència de drogues i 2 per abandonament del lloc de l'accident. En la província de Castelló es va actuar contra 12 conductors per no tindre el permís o la llicència, 21 per conduir sota efectes d'alcohol i 1 per excés de velocitat. Altres assumptes, el president de la Diputació, José Martí, ha visitat avui les instal·lacions de Penyeta Roja, junt a la vicepresidenta i responsable del Departament de Benestar Social, Patricia Puerta, i a la diputada de Cultura i Restauració, Ruth Sanz. Allí han tingut ocasió de saludar els funcionaris i de conèixer de primera mà la tasca que realitza en el col·legi i en la residència per a esportistes, en el centre d'acollida i en la residència infantil, en el centre i en la residència d'educació especial i en el servei de restauració. Martí ha agraït als treballadors del complex la gran tasca social que realitzen, tant a nivell formatiu com assistencial, un treball molt sensible i necessari que goça d'un gran prestigi i que els funcionaris desenvolupen en grans dosis d'humanitat, entusiasme i carinyo. Ens centrem ara en l'Ajuntament de Castelló. La Regidoria d'Igualtat, encapçalada per Verònica Ruiz, ha publicat la Guia Municipal de Recursos per a les Víctimes de la Violència de Gènere, en la que es poden trobar telèfons d'interès com Centre Dona 24 Hores o l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte, entre altres, a més de situacions quotidianes que poden acabar amb una possible agressió. La violència contra les dones és una xacra que hi ha que erradicar i des de la Regidoria d'Igualtat es posarà tot el que estiga en les mans per eliminar aquest problema de les institucions. A més, també ofereix informació sobre diferents situacions amb què poder identificar una possible agressió, com que et controlen els diners, el que fas o inclús on vas o amb qui, o fins i tot impedir veure els familiars o amics, són algunes de les situacions que reflecteixen en aquesta guia i on es facen els primers passos per a poder identificar i demanar l'ajuda necessària. Pel que fa a la localitat de Nules, es concentrarà a la zona del Far per exigir a les administracions competents la construcció d'espigons i la regeneració de les platges. Així ho ha anunciat l'alcalde de Nules, David García, i el president de l'Associació de Veïns Mare de Déu del Carme, Manolo Oliver, després de portar anys lluitant i reivindicant el patrimoni marítim i la regeneració de les platges sense que les seues demandes hagin sigut ateses. S'ha convocat a la ciutadania per a el dissabte a les 8:30 de la vesprada per a participar en aquesta acció reivindicativa que tindrà lloc a les platges de Nules. Des de l'associació assenyalen que Nules és una de les zones marítimes amb més regressió d'Espanya, on s'han perdut centenars de metres de platja. Marítimes, a més, segons expliquen, porten entre 80 i 90 anys patint les conseqüències de la construcció del port de Borriana degut a una falta de previsió. Per aquest motiu, reivindiquen la construcció d'espigons, al igual que s'ha fet en altres punts del litoral espanyol. Continuem parlant de Nules, que ha posat en marxa un nou canal de difusió per a millorar el servei d'informació a la ciutadania mitjançant la creació d'un grup de WhatsApp. Les persones interessades en adherir-se al mateix han d'enviar un missatge d'alta, anomenat que fique nules, al 650 26 57 47. Així doncs, amb aquest nou canal de difusió per a la ciutadania, es podrà rebre el BANS, la programació cultural, activitats, entre altres qüestions d'interès. I fins ací aquest repàs per l'actualitat, tant provincial com local, de seguideta. Després d'una pausa ens anem a presentar-te més convidats, perquè ens centrem en el taller d'òpera, un taller d'òpera emmarcat en el Festival d'Òpera que se celebra per primera vegada en la localitat de Vila-real, un festival d'òpera organitzat per l'associació Crea Escena, en el qual, entre altres coses, doncs, durant tot l'any, s'aproparà aquesta art, aquesta música, a la ciutadania en general. Per tant, després d'una pausa, ens centrem i parlem amb alguns dels alumnes d'aquest taller d'òpera que està celebrant-se a la localitat de Vila-real i que, a més, durant aquesta setmana, tindran lloc diversos concerts.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapa, tu agencia de viajes, en internet y en Vila-real. Viaje con
nosotros. Dentin y Policlínica, especialistas en implantología avanzada. Últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentin y Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Cafetería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y con la llegada del buen tiempo, ven y disfruta de los mejores refrescos. Cafetería Heladería Roma, en Avenida Río Ebro de Vila-real.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Vila-real. Teléfono 964 52 68 80.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Madera Arbo tienes una gran variedad, atención y diseños personalizados. Tu cocina completa desde 1.080 euros. O si lo prefieres, te la financiamos desde 45 euros al mes sin intereses. Visita la exposición en Big Madera Arbo, Avenida Pío XII 55, Villarreal.
Arrancan las rebajas en Canem. Ven y descubre todas las tendencias en moda mujer y hombre con la misma calidad y servicio de siempre, pero ahora en rebajas. Y si lo que quieres es vestir a los más jóvenes de la casa en Canem Kids, prendas al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Escola d'Adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcanza tu meta.
Mai estar.
Matricula't fins al 12 de juliol, dilluns, dimecres i divendres, de 9 i mitja a 1.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen en piscinas, piensen en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
A las 10 tengo una reunión, me la voy a preparar.
Hoy he quedado con mis amigas, qué ganas.
Tengo una cita muy especial.
¡Qué nervios! Me voy a repasar el examen de hoy.
Todos ellos van a un mismo sitio, a Mac Café, porque saben que van a disfrutar de un espacio pensado y creado para estas situaciones. Mac Café, tu mejor momento en McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia y en Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
100 anys de vivències. 100 anys creixent en Villarreal. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundaciocaixarural.org. Caixa Rural Villarreal i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
Nosaltres continuem a la 92.2 de la freqüència modulada presentant-te més convidats. I com ja vos anunciàvem a l'inici del programa, doncs anem a parlar d'aquest festival d'òpera que en aquesta ocasió, en aquestes setmanes, està tenint lloc un taller d'òpera molt interessant del que volem saber més coses. Per això ens acompanya el seu director, Pepe Gil. Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Bé, comenta'ns, en primer lloc, en què consisteix aquest taller d'òpera, per què se va decidir fer i per a qui va dirigit?
Bueno, aquest taller d'òpera, per a explicar un poc per damunt, consisteix en 3 setmanes de treball i està pensat per a tots els àmbits de l'òpera, no? Per a escena, cantants, pianistes i tot el que rodeja a lo que és el món de l'òpera. És algo un poc innovador perquè realment a l'espanyol hi ha molts pocs llocs on se pugui fer. Normalment se diu Òpera Studio, però ho hem anomenat Taller Òpera perquè no està en col·laboració amb ningun gran teatre, no? De l'estat espanyol. I bueno, i a Vilareal és la primera vegada que es fa, estem intentant portar professionals de gran nivell i crec que està sent, bueno, estem al principi, portem ja al principi de la segona setmana, però està sent en general un gran èxit.
Un gran èxit. Quants professionals més o menys són els que estan impartint aquest taller?
Sí, doncs pues mira, estem la primera setmana ha estat la professional, el que és la mestra Marta Pujol, que és pianista i és com vocal coach, podem dir. És la que prepara els cantants, que tot aquest treball és sempre importantíssim en qualsevol... Després comença l'escena, va començar ahir l'escena amb Pablo López, que és el director d'escena, que és un mallorquí que fa molts anys que està en el món de l'òpera i ha rodat mig món. I, bueno, i nombrar que aquest cap de setmana arriba el tenor Celso Albelo, que és un dels tenors espanyols més internacionals, i crec que és un dels valors, no?, de la marca Espanya, que se parla tant a nivell de tot el món, és aquest Celso Albelo, que arriba aquest dissabte a Vila-real.
I quants alumnes són els que s'han inscrit i els que estan en aquestes classes?
Ara mateix tenim 15 alumnes que comprenen pianistes i la resta són cantants. A part tenim gent que està a la part de escenografia i sobretot això, és en total una quinzena.
Sobre una quinzena, que quant de temps porten ja en aquest taller? Quant dura? Quina és la seva duració, el seu període?
Claro, el període és de 3 setmanes i clar, la gent pot pensar, 3 setmanes és molt de temps. La veritat és que són 3 setmanes molt intenses, però molt intenses. Vam començar el dilluns passat, el dia 1, i porten una setmana ja de 10 del matí a 2 i de 4 a 8, que moltes vegades s'ha convertit de 4 a... I és un no parar. L'únic dia que pararem en totes aquestes 3 setmanes va ser el diumenge passat. I això vol dir que és un treball... Se pot dir taller d'òpera express, no? Perquè anem com unes màquines. Van tots pobres que estan super agotats, però és l'única manera. Hi ha que explicar, pues, en grans teatres, o el Teatre Real de Madrid, pues, moltes vegades les produccions duren quasi 2 mesos. No? I intentar abordar una òpera com és el Così fan tutte entre 20, 30, 35 anys, que és gent que pues, està estudiat molt, però que potser les oportunitats que ha tingut a nivell professional estan a les portes, no? Hi ha molta gent que necessita aquesta formació, no? Aleshores, fer una òpera d'aquesta envergadura en 3 setmanes és un poc de locura, però realment és l'única manera d'anar, que és tots els dies, a totes hores, assajant. És complicat.
Bé, per això tenen aquestes caretes, que els tinc així davant, Pepe? Vaig a presentar-los a 3 dels alumnes d'aquest... A 2 dels alumnes d'aquest taller d'òpera, perquè ens acompanya Adrià Mas. Què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días.
També ens acompanya Carmen Arrieta. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, contadme un poquito más este taller d'òpera. Yo creo que Pepe ha explicado un poquito, ¿no?, a grandes rasgos, pero vosotros lo vivís desde dentro, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿Y son tan exigentes los profesores?
Se ha de ser exigente para montar una ópera como Così fan tutte en el tiempo del que disponemos. El maestro ahora lo explicaba, es poco tiempo y se necesita mucha organización. Afortunadamente tenemos a profesionales muy buenos como Marta Pujol, que nos está dando la posibilidad de trabajar con ella durante estas horas del día y que estamos sacando adelante el trabajo.
Sí, no es tan solo tampoco las horas que estás aquí, ¿no? Es... que te vas al hostal,
¿sí?,
te vas a dormir con todo el trabajo que has hecho en la cabeza, te levantas incluso cantando canciones, los recitativos están todo el día en la cabeza, es un 24/7
sí.
Total.
Bueno, contadme, queremos conoceros mejor. ¿Por qué apostasteis por sumaros a este taller de ópera? ¿Vuestra trayectoria profesional está vinculada a ello? Adrián.
A ver, yo empecé, recibí información sobre este taller gracias a Marta Pujol, porque yo estoy todavía estudiando el superior de música en el Liceo de Barcelona.
¿Sí?
Y, y ella es mi profesora allí también.
Ah,
y me lo comentó, me dijo, mira, tengo un proyecto muy interesante que me gustaría que probaras de entrar allí porque creo que te va a ser muy útil, te va a ser muy enriquecedor y vas a aprender mucho en 3 semanas intensivas de trabajar a nivel de vocal coach, a nivel de escena con Pablo López, que está siendo realmente maravilloso, y con el maestro Gil, que también las pocas horas que hemos tenido con él de momento están siendo muy, muy útiles y estamos viendo que realmente es un crack.
¿Y cuál es tu experiencia?
Pues Carmen, mi experiencia es de tener que aprovechar todas estas ocasiones de montar roles, porque yo me gustaría poder audicionar para teatros y para gentes, y una oportunidad de montar roles así no se da tan fácilmente, no tienes tantas posibilidades. Y claro, puedes contar aquí con una ayuda de excelentes profesionales, y además puedes decir que pues has hecho la ópera, que la has debutado, que has estado en escena, que sí, claro, que has vivido el personaje, y es pues una cosa que no puedes dejar pasar.
Porque hacer una ópera no es solo tener una buena herramienta vocal, es mucho más, ¿no?
Es mucho más, es mucho más. Sobre todo mi profesora vocal que tengo en el Liceu me dijo una vez una cosa muy importante, que es ser cantante de ópera no es solo cantar, eres un actor que canta, porque cuando te encuentras en escena como estamos en esta semana, te das cuenta que no es como antes, que quizá antiguamente sí que llegabas al escenario, cantabas tu aria quieto, nadie te movía ni nada, ¿no? Ahora mismo vamos por el suelo, vamos de rodillas, sí, nos tiran por el suelo, haces mil cosas y todo tiene que estar allí, ¿no? Claro. Necesitas un fondo físico también, un poco de entreno físico para también aguantar todo esto.
Claro. Bueno, Pepe, imagine que de acuerdo totalmente en el que están comentando aquí estos alumnos, ¿no?
Sí, yo también le comentaba a los alumnos esta semana que, bueno, que tienen que entender, pues, que están en Villarreal, lo que es la sociedad de Villarreal, el contacto en la ópera es muy reciente, estamos hablando de un o dos años, es la primera edición del festival. La nostra idea, en certa manera, és un poc educar, no? Reeducar al públic i explicar un poc de què consisteix. Un muntatge d'òpera, ho podem veure per la tele, ho podem veure per molts llocs, però al final un poc explicar què és el que està passant dins, no? Perquè aquestes 3 setmanes, quantes rames hi ha juntes, hi ha sempre 3-4 rames juntes, i clar, i és un món que costa d'entendre, no? I sols l'entens quan estàs dins, però el nostre objectiu com a festival és un poc explicar de què va el món este de l'òpera, no?
Però jo crec que cada vegada se nota més, no? I està inculcant-se i està entenent-se, no? En la societat vilarrealenca.
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. I realment el taller, jo sempre he dit que com a festival és la guinda del pastel. Està al mig de l'any i és un dels moments que jo crec que hi som tots guanyant. La població de Vila-real és guanyant, els estudiants que venen hi som guanyant, els professionals que estem hi som guanyant, perquè el contacte amb estudiants, que tampoc se'n van, o sigui, diem estudiants, però moltes vegades són quasi de la nostra edat, o sigui, que estem un poc del mateix món, no? Però tots s'emporten algo bo, algo positiu, els professors, els alumnes d'aquesta experiència, que intentem que siga com un bypass del món acadèmic al món professional, és importantíssim. Hi ha que entendre que un cantant moltes vegades mataria per tindre una orquestra als seus peus i que estigui ben acompanyat, no? I estem donant aquesta oportunitat a aquests cantants, i la idea és que siga com una plataforma, una llançadera, no?, pel seu món professional, i després quan aquests xics tinguin ja 30, 35, 40 anys i ja estiguin volant per mig món, dir, bueno, pues este xic va passar per l'escola taller de Vila-real, no? Això seria...
Que bonico seria això.
Les faccions més grans de professionals, eh? Jo crec que la part de la docència és la part més bonica, no?, de tota manera, dins de l'art, aquesta part, que dins d'uns anys ho veurem i segurament estic segur que veurem gent que va actuar el Dèneu a l'Ermita, que estan per els teatres.
Els veurem ahir en teatres, per la tele i per molts llocs, no? I direm, ui, estos van estar en Vila-real.
Sí, sí. Van estar patint calor, eh?
Entre altres coses, no? Bé, contadme un poquito más también sobre el resto de compañeros, no? Bueno, ¿cuál es el perfil del resto de compañeros?
Pues la mayoría son gente que está terminando la carrera o que ya la ha acabado hace poco. ¿Sí? Y que es una de sus primeras experiencias también a nivel ya de montar una ópera entera. Y claro, esto es muy emocionante, ¿no? Ver la ilusión con la que se hace.
Y estresante también un poco.
Sí, ¿en qué sentido?
En el sentido de que es eso, ¿no? Son 3 semanas para montar una ópera, ¿vale?
Es que 3 semanas es poco, ¿no? Bueno, lo decía Pepe, ¿no?
Es poco, pero se hace, ¿eh? Porque lo estamos haciendo y está saliendo.
Claro.
Sí.
Pepe dijo,
sí. No, ojalá tuviésemos, pues yo qué sé, un mes y medio, ¿no? Pero es todo presupuesto y hay que meterlo todo adentro.
Pero todo esto...
Sí,
Pepe. Bueno, que todo esto tiene un objetivo también, ¿no? Que es que se pueda ver todo lo que estáis aprendiendo a lo largo de estas semanas en una actuación, ¿no? O en varias, podemos decir. Porque esta tarde estaréis ya con un recital lírico en La Ermita, ni más ni menos. ¿Qué tiene que esperar el público?
Pues es un pequeño aperitivo, ¿no? Es un hacerles probar un poco de lo que luego van a escuchar el día 19.
Sí. ¿Qué más?
Sí, es exactamente
algo para que la gente vaya, ¿no? Un reclamo.
No, hombre, pues evidentemente que tienen que ir.
Sí. Desde el festival, una de las cosas que volíem era descentralitzar l'auditori, no?
Sí.
I és de portar l'òpera o portar la clàssica a la gent, no que la gent vagi a un saló d'actes, no? Aleshores, en aquest projecte del taller el que volíem era utilitzar un punt únic i un punt innovador. El concert d'esta nit serà en un lloc que jo, sincerament, en 31 anys que tinc, no he vist mai un concert ahir. Me deien de cultura que fa molts anys va fer un xicotet concert, sí. I serà en el Pouet, en la placeta del Pouet.
És cert que s'ha fet a la del Pastoret, però al Pouet mai,
Sí,
bueno, que jo sàpiga.
Al Pouet posarem un piano de cola, que serà preciós, uh-huh. Veure el piano de cola ahir, davant del Pouet, i els cantants aniran passant els highlights del Cosí fan tutte, no? Les coses més conegudes.
Sí.
És un, com dia Carmen, és un aperitiu, és de música, tindrem 45-50 minuts, no?
Molt
I mentre explicacions, aplausos, arribarem a una hora. Però la idea d'estar allà sentat en cadira, en l'escalinata de la plaça del Pouet i davant del Pouet veure un piano de cola, encantant-se, tots vestits, tots elegants i una decoració d'il·luminació que resalte lo que es la vegetación. Wow. Crec que serà una foto increïble i pot ser que sigui una nit... Tampoc anem a dir una nit inolvidable, no? Perquè esperem que l'olvidable siga la del 19,
siga
la del 19 de juliol, però que siga com un xicotet operatiu i que tinga algo màgic, no? I això seria la nostra idea. Igual que fer la funció el dia 19 davant de l'ermita, davant justament de la capella de l'ermita, que crec que tampoc, òbviament no s'ha fet, això sí que ja ho tinc clar, que no s'ha fet mai, no? Representar una òpera en el que és en la placeta del Pastoret, col·locant 3 escenaris, rodejant el públic, tindre l'orquestra al mig, en il·luminació, en escenografia, són coses que portem a Vila-real. I clar, la gent de Vila-real podrà dir, ah, pues mira, pues algo nou, ja està. Però explicar que a nivell estatal estem fent un xicotet... Tampoc vaig a dir xicoteta història, però és com una xicoteta revolució, perquè això és una demanda de molts professionals.
Sí.
El taller no és una coincidència, és una demanda de molts professionals a nivell estatal que tots demanen això, que hi hagi una plataforma entre el món acadèmic i el món professional perquè gent com Carmen o Adrià puguen formar-se de veritat. No és una cosa que després a casa i després arriben a l'orquestra i no saben com funciona la cosa. Aleshores, creiem que podem posar Vila-real poquet a poquet, portant a Celso, fent aquest taller, podríem posar a Vila-real en el mapa de l'òpera, no? I això seria un poc la nostra idea.
Molt bé, doncs jo crec que ha quedat ben clara, Pepe. Ara només falta això, que quede clar també que aquesta nit, a partir de les 10 al Poué de l'Ermita, tenen tots una cita, tots els que estan escoltant-nos, amb l'òpera, amb un recital líric, amb un xicotet aperitiu del que serà la representació del dia 19 de juliol, que ahir sí que no se la podem perdre per res del món. Bueno, Pepe, t'acomiade ja. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Parlem pronte, que tenim moltes coses per davant, eh?
sols dir una xicoteta cosa, que vinguin esta nit, que la gent quedarà sorpresa del nivell vocal que tenen aquests xics.
Bueno, moltíssimes gràcies.
Sí, sí.
Vinga. Adeu. Bueno, yo creo que os ha echado muchas flores, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora hay que mantener el listón, ¿eh? ¿No? Me imagino
sin,
que
sin
sí,
presión, sin presión.
Siempre, siempre.
Bueno, pues os deseo muchísima suerte. Que muchas vaya gracias. Todo genial. Gracias. De todas maneras, para el 19 también. Os queda unos cuantos ensayos, ¿no? Por delante.
Sí, todavía sí, tenemos gracias. Que hacer la apretón final y ya lo tendremos esto.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias por gracias invitarnos.
Y nosaltres fem una pausa de seguideta. Continuem presentant-te més convidats. Estem a la 92.2 de la freqüència modulada.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Hija, coge el café y salgamos al jardín. Tenemos que hablar.
¿Qué pasa, papá? ¿Me estás asustando?
Nada, hija, es solo una excusa para poltronarnos aquí.
¡Vaya lujo, papá! ¡Qué conjunto de sillones habéis comprado! No sabía que estábamos forrados.
¡Qué va! Lo compré con el catálogo de jardín Big Mat. Se llama Conjunto Ankara. La mesa de centro de cristal, un sofá de dos plazas y dos de una. Todo para exterior por solo 345 euros.
Papá, eres un crack. Cafelito.
Dale una vuelta a tu jardín con el nuevo catálogo Big Mat de jardín de este año.
Visita la exposición en Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
Podríamos nombrar todas las novedades del nuevo Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante, porque la más importante no se ve, se siente. El nuevo Kia Sportage ahora también es híbrido. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mat del Arbo tienes una gran variedad, atención y diseños personalizados. Tu cocina completa desde 1.080 euros. O si lo prefieres, te la financiamos desde 45 euros al mes sin intereses. Visita la exposición en Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
Arrancan las rebajas en Canem. Ven y descubre todas las tendencias en moda mujer y hombre con la misma calidad y servicio de siempre, pero ahora en rebajas. Y si lo que quieres es vestir a los más jóvenes de la casa en Canem Kids, prendas al 2x1. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Nosaltres parlem amb la diputada de Ciutadans, Cristina Fernández, perquè avui a les 11 tenia lloc aquest plenari en el que ja podem dir que se donava el tret d'eixida per a començar a treballar, no?, en el govern provincial. Cristina Fernández, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria, i molt bon dia als oients de Ràdio La Real.
Bé, què tal? Què tal ha anat aquest plenari? Com ha sigut el primer contacte?
Bueno, ha sigut un plenari en una nova corporació. Evidentment, pues, això causa expectació. Mm. No ho sé, la dels seients, no?, on hem estat assentats cadascú.
Sí.
I, bueno,
ha sigut un poc de tràmit, no?, podem dir.
Sí, ha sigut de tràmit, però bueno, ha sigut algo novetós.
Clar.
Perquè, claro, la gent que abans està a una bancada, ara està sentada a la presidència o coses així, i bueno, ha sigut
curiós.
Sí, de puro tràmit, al final.
Però bé,
delegacions i poc més.
Uh-huh, en el que pues, això s'han confirmat ja les delegacions, les retribucions i totes aquestes coses que fan falta també per a poder tirar avant i començar a treballar. Bueno, quina valoració extrau vostè de lo poc que porta el president de la Diputació?
Bueno, encara no es coneixem massa. Jo vaig coincidir ahir justament a la roda de premsa del FIT, va venir, ell va fer la presentació i bueno, jo crec que està acomodant-se, ficant-se al terreny, pues com estem tots, no? En aquest temps.
És normal. Doncs també sí que és cert que Ciudadanos ha començat a treballar fort i també a podem dir que a fiscalitzar, no?, ja el paper de la Diputació, entre altres coses, perquè n'hi ha un tema que corre prou pressa, no?, tenint en compte, pues, per exemple, que les pluges dels últims dies han complicat encara més la lluita contra els mosquits, que s'han avivat molts focus i que des de Ciudadanos el que comenteu i el que critiqueu és que s'hauria d'agilitzar més aquest pla provincial, no?
Pues així és, com tu dius, els mosquits ni entenen de fronteres ni entenen de canvis polítics.
Ai, sí.
I continuem treballant perquè, lamentablement, després d'aquests dies de pluja, que, bueno, que sí que és veritat, que fes falta que ploguera també, però justament per als mosquits pues, ha sigut l'avivament i la proliferació massiva després de les pluges, doncs continuem fiscalitzant i continuem reivindicant aquesta partida que sempre reivindiquem i la constant lluita per a que no proliferem els mosquits.
Està costant tant per a aquest canvi de govern o n'hi ha algun altre motiu?
Bueno, la veritat és que encara n'hi ha 1 milió d'euros al calaix de la Diputació que no s'ha fet res. I, per altra part, des de la conselleria ha sigut una notícia que han donat 45.000 euros, una partida per a l'ajuda contra els mosquits per a tota la província. O sigui, no hi sim ni a 300 euros per cada localitat. I jo crec que això és una vergonya.
Això són molt poquets diners, no?, tenint en compte que n'hi ha molts focus. Sí que és cert que pareix que hi ha... Sí.
I, a més, que afecten a molts sectors, no només al turisme. Bueno, a banda de que el repel·lent ja és una part del menú dels hostelers, per aquí, per la costa, però també als agricultors, també als cultius, ja que és una cosa molt, molt seriosa per a sectors que damunt estan patint la crisi i només falten els mosquits.
Clar, o sigui, és que hasta el punt, no?, de que els hostelers hagin de repartir repel·lent, no?, és un poc extrem. Vostè ha demanat explicacions al govern de la Diputació?
Nosaltres reivindiquem. Bueno, nosaltres sempre hem de fer, primer, la prevenció, està clar. tenim que previndre. La veritat és que sí, el mosquit ha vingut per a quedar-se, per les condicions climatològiques, sobretot. Entonces, per lo menos, previndre també una part de conscienciació de la ciutadania. Ja saps que n'hi ha indicacions de que no se pot estar una miqueta d'aigua a les macetes, ni a les piscines, ni a les bases d'aigua, però no només tu, perquè si ho fas tu i el teu veí no ho fa, doncs no val per res. I després també una col·laboració amb totes les administracions, per això que te diré de que es mosquit al final de fronteres.
Clar.
I així té que arrimar l'ombro tant els ajuntaments com Diputació i, clar, com la Generalitat Valenciana.
Aleshores ha tingut resposta, sap quan se donaran les solucions o seguim esperant?
Me fa l'efecte que esperarem una miqueta més i tindrem que suportar i que patir les picadures dels mosquits i, bueno, i el que demanem és que s'alce la veu des de Diputació, perquè ara són del mateix color polític, i que es demane que actuen el més pront possible.
Doncs estaria bé, no?, perquè sabem que n'hi ha moltíssima gent que està escoltant-nos i que està patint el que vostè està comentant, al cap i a la fi. Que això no és una qüestió de colors polítics, és una qüestió d'humanitat, al cap i a la fi, eh?
I no només d'humanitat, és que quan ja n'hi ha espècies que són vectores, que vol dir que transmeten enfermetat, estem parlant ja de salut, i en això no se pot jugar.
Així és. Doncs a veure si li fan cas i si aquestes denúncies serveixen per alguna cosa. Cristina Fernández, ara què? Ara a començar a treballar a fons, a pesar de que hem de dir també que estem en una època un poc complicada, no? L'estiu és un poc per a adaptar-se, no? Imagina, al nou paper.
Perdona, no t'he sentit bé?
Que imagine que l'estiu és un poc d'adaptació, no? Però que sí, n'hi ha que començar a treballar a fons.
Sí, però això no pot parar, la maquinària no pot parar, i ja t'he dit que els mosquits no se'n van de vacances i venen al setembre, els mosquits estan ahí.
Clar.
I hi ha coses que la maquinària no pot parar.
Doncs a veure si fan cas. Moltíssimes gràcies, diputada Cristina Fernández, diputada de Ciutadans. Parlem pronte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Desde luego, Rodrigo, el jardín del vecino luce mucho más que el nuestro. Algo hemos hecho mal este año.
Yo te lo digo, Covadonga querida, ¿no has visto el catálogo Bigman de este año? Pero yo sí. Y hoy nos traen un pedido.
Y unos enanos de escayola.
Ay, señor. Llévame pronto.
Ya está disponible el nuevo catálogo de jardín de Big Mat para que este año luzcas jardín.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
Escola d'adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la biblioteca municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't fins al 12 de juliol, dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 1.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'adults Antiga Panderola.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Serteca, especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Llega la tercera generación del nuevo Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.600 euros. Financiando con Banco CTLMS AU hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña pese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Para tus prendas y complementos del verano no es necesario esperar a las rebajas. En Sport 2 Oportunidades hasta el 50% en liquidación textil. Camisetas, mochilas, chanclas, toallas, zapatillas, gorras, viseras, sudaderas, chándals, botas, equipaciones. Adelántate a las rebajas para la playa, la acampada, el campamento, las escapadas. Sport 2 Oportunidades, calle Torremosa, Villarreal. Mucho más que camisetas.
I nosaltres continuem parlant de Diputació. Concretament, ho fem amb la diputada de Compromís, Mari Parra, a veure què és el que ens pot contar d'aquest plenari que s'ha celebrat aquest mateix matí. Mari Parra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, contents. Com ha anat aquest plenari? Un plenari en el que, bueno, també ens ho explicava, que hem parlat fa uns minuts amb la diputada de Ciudadanos, amb Cristina Fernández, i ens explicava que un poc de tràmit, no?, podem dir-li.
Sí, pràcticament aquest primer plenari ja el vam veure també a l'Ajuntament de Villarreal, no?, que bàsicament és donar aquest inici, no?, del plenari, sobretot el més important, doncs, que era el acordar quines eren les delegacions per a cadascú dels diputats i diputades, i el tema salarial.
Bé, a més d'això, no hem pogut parlar després de que li donaren les competències, després de que ja sapiguérem que vostè sí que anava a acceptar, no?, aquest paper de diputada. Mm. Aleshores, quines són les competències, quines són les àrees que va aportar vostè?
Doncs en principi tot allò que en la promoció econòmica i dins d'aquesta àrea, no?, que és la promoció econòmica, doncs com sabeu, per part de la Diputació doncs estem fent molts programes d'ocupació, de formació per a l'ocupació. També una novetat o bé una de les coses que hem defensat és que puguem portar també fons europeus dins el que és l'àrea d'aquestes relacions internacionals. I basant una miqueta l'experiència que jo tinc en, pues, en gestionar els projectes dins de la universitat, doncs també poder fer-lo ara des d'una part més política i de gestió des de la Diputació. I no ens hem d'oblidar doncs dels CEDES, no?, que tenim repartits per tot el territori de la província.
Això sí, la part ceràmica no la gestionarà vostè, no la portarà vostè.
No entreguessis aquest tema perquè ha sigut una dura lluita, no?, sobretot per la meva part. És veritat que al final hi havia un comitè negociador en el qual doncs els diputats no estàvem i pare ser que la negociació ha estat així, que se desgrana econòmica i sa promoció ceràmica, que ja parla des d'una postura més personal i no des de partit, però considerava que es devia de mantindre, no?, dins de lo que és la promoció econòmica.
Que ho és.
Si pensem, exacte, perquè si pensem en la nostra província, doncs el pes de la ceràmica és molt important i estem parlant de la fi de fer promoció ceràmica, de defensar el seu ús i potenciar-lo. No és una mera part de treballar per la part industrial de la ceràmica, sinó d'aquesta promoció que evidentment estava dins de promoció econòmica.
Això sí, n'hi hauran moltes iniciatives que aniran de la mà.
Per suposat, i és la, jo crec que va ser, no, la nostra forma de treballar, no només ja dins de la Diputació, sinó també la resta d'administracions, perquè al final la promoció ceràmica, si recordeu, també se feia des de la Conselleria d'Economia, sobretot des del departament on jo era directora general, perquè a través d'aquesta Direcció General d'Internacionalitat el meu treball, no, en l'etapa anterior era aquest posicionament de l'ús de la ceràmica, no només dins de l'Estat, sinó dels mercats internacionals, i jo crec que també s'ha d'anar de la mà, doncs, des de la Conselleria i la Diputació.
Bé, vostè ho ha mencionat, vostè va ser directora d'Internacionalització, va sonar el seu nom una altra vegada en aquesta legislatura que hem iniciat ara per a que tornara a la Conselleria. Finalment no s'ha convençut, no l'han convençuda, ha decidit quedar-se en Diputació. Com ha sigut això, que al final ha decidit quedar-se a la província i no a la comunitat?
Doncs ha sigut una etapa, doncs, molt intensa, no?, de moltes converses, de moltes propostes. Encara estem, encara no estan tancades les direccions generals i encara vos he de dir que m'estan pressionant per a
estan tentant-te, no?
Intentant. Inclús ahir o ara fa 5 minuts encara estava treballant, doncs, temes de, com sabeu, de l'acord de Mercosur, que ara està d'actualitat, i és així, no?, sense voler, doncs, el que fa és telefonar-me per veure què pense, què opine, si li puc fer algun informe per a veure com això ens afectaria als valencians, a les valencianes. I bueno, també és de formació professional mesua, no? És escoltar parlar d'acords, d'actes de lliure comerç, comerç internacional, i no puc estar, no estar al dia o informada, i sobretot ajudar al partit en el que necessite.
O sea, que podem dir que està a les dues bandes, no?, com si diguérem, doncs, entre altres coses, perquè la seva professionalitat i la seva trajectòria de tots els anys que ha estat i els seus coneixements, doncs, els ha de traslladar, no?, també a la Conselleria i a qui portarà el seu càrrec, no?
Ai, sí, és fins que no nomenen a la directora o director d'Internacionalització, doncs estic allà en un impàs ajudant al conseller Climent en el que necessiten tots els temes d'internacionalització.
Aleshores, a partir d'ara, en què va ficar-se a treballar? Que és el primer relacionat amb promoció econòmica, perquè promoció econòmica és una àrea molt àmplia, molt extensa.
Molt ampla.
En què va ficar-se a treballar, de primeres?
Doncs el primer és anar demà, que ja he quedat en el meu company Ignasi García, per anar a visitar els funcionaris i les funcionàries, per a conèixer-nos, per a presentar-nos i per a que ens conten una miqueta totes les línies en les que s'estan treballant, i a partir d'ahí dissenyar la nostra estratègia de gestió i estratègia política. Evident, així que el primer de tot, des de demà a les 11, reunir-me en el nostre equip.
I imagina que n'hi hauran temes, no?, que estaran en marxa i que vostè haurà d'estar present, temes que continuen. Vostè no és d'aquestes que diu, no, això ho va fer el govern anterior, pues fora, anem a tallar amb això. No, si és fructífer, se continua, no?
Exacte. Jo crec que això també és el que vam fer quan vaig arribar a la Direcció General. Les coses que funcionen s'han de deixar, i aquelles coses que no funcionen o que pensen que se podrien millorar s'han de replantejar i s'han de fer. Però no té cap trellat el desfer alguna de les iniciatives que estan funcionant, perquè jo crec que al cap i a la fi les persones que ens dediquem a la política, no?, a la gestió política, el que volem és el millor per a la nostra gent, per a la nostra ciutadania. Més enllà, després n'hi ha una part ideològica, evidentment, cada un podria pensar de fer-la d'una forma o d'una altra, però jo crec que, i vull pensar que les accions que s'estaven fent per part de l'anterior diputada, de Salvador Aguilella, doncs, que estaven encaminades per a millorar, sobretot el dia a dia de les empreses, però, bueno, sap el que funciona, que és el que no funciona, i sobretot treballar per a que no estiguin duplicades. Això sí que és una cosa que també de la Direcció General vaig intentar per a que no passaran les cambres de comerç en el ICEX, que és l'institut, bueno, és l'àrea del Ministeri de Promoció Exterior, i per la part de la promoció de la Generalitat, no?, a través de l'IVA, que ha cap trellat tindre duplicitats, i tampoc pense que ha de tindre trellat el que dupliquem ara coses des de la Diputació. Una de les coses prioritàries que sí que vull fer és tot el tema de la captació d'inversions. Que ho he viscut des de València, des de la Generalitat, aquesta impotència, no? de que quan venien les inversions, perquè, com sabeu, jo m'encarregava de portar tot aquest tema de captació d'inversions, el no tindre aquesta poder treballar en la Diputació de Castelló i juntar-nos i dir, bueno, on fiquem a aquesta empresa que està interessada en implantar-se en la Comunitat Valenciana, fent força, no? Perquè aquesta vegada siga Castelló, tota la província, i pensant sobretot en aquells municipis que són més dependents de la generació de nous llocs de treball per a fixar la població, no és que siguin aquests els prioritaris. Així que jo crec que aquest va ser el meu objectiu prioritari en lo més ràpid, no? En el que me vull ficar a treballar.
Molt bé, jo crec que, diputada, ens ho explica de meravella, de totes formes, doncs poquet a poquet, no? M'imagino que estem en un punt o estem en una època complicada, entre altres coses perquè és estiu, però bé, per a adaptar-se, no? M'imagino que és un bon moment per adaptar-se i per anar coneixent de primera mà totes les iniciatives i totes les accions que hi ha en marxa.
Així és, crec que és el millor moment d'arribar al lloc de feina perquè és un moment d'impàs, sobretot, com sabeu, més de juliol a l'agost, entre que la gent està agafant-se les vacances, la gent està... Així també es dona temps a sentar-nos a treballar i ja en setembre iniciarem les propostes noves que anem a ficar endavant.
Molt bé, doncs Mari Parra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per ficar-nos al dia de tots els assumptes relacionats amb la Diputació Provincial. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bon estiu.
Bon estiu. I nosaltres pràcticament arribem a les 2 del migdia, moment per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Miguel Batalla, amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol, tota l'última hora. Tornem demà a partir de les 12:05 amb més convidats, amb protagonistes i amb tota l'actualitat que ens arriba ací a Ràdio Villarreal. Esperem que passeu molt bona vesprada, gaudiu sobretot d'aquesta calor que ens ha tornat, Aquestes bones temperatures. Gaudiu molt d'aquest estiu. Adeu, fins demà.